per intentar fer alguna cosa, més que no sigui només la presentació, no? Al final nosaltres anirem a mort des del minut 1 i crec que més il·lusió que nosaltres per jugar aquest partit no el pot tenir cap jugadora de l'equip rival, no? I a partir d'aquí tot el que puguem sumar és un dia on qualsevol cosa és beneficiosa per nosaltres, inclús la derrota. O sigui, serà una festa, serà la benvinguda i serà un dia que crec que per tots nosaltres serà inolvidable, perquè crec que fa un any ningú s'esperava estar aquí a jornada 1.
Ara deies el partit contra el PSG de pretemporada que vau jugar a Olot, que vau perdre per una a dos, però com dius que vau ser competitives fins al final. La pretemporada ha anat més o menys com t'hauria agradat que anés, Ferran?
No, no ens ha agradat com ha anat pel poc temps, per la situació de la Lliga, al final parlo no només de la part esportiva, sinó de la part de logística. Trobem que és una lliga que, bueno, trobem que hem pujat a primera divisió justament l'any on s'ha estat fent tot durant l'estiu, i un club com el Levante Les Planes doncs no s'ha trobat en una situació còmoda per afrontar aquest projecte, no? Hi havia molta incertesa de totes les situacions, tant econòmiques com esportives, i al final, bueno, hi ha molts canvis que hem fet. De fet, encara estem esperant a tres jugadores que encara no han pogut aterrissar amb nosaltres i hauran d'aterrar tres dies abans del partit, i estem fins i tot en tràmits burocràtics perquè les puguem inscriure. I bueno, no ha sigut la pretemporada desitjada, però sí que és veritat que ha estat una pretemporada on hem comptat amb fins 21 jugadores del primer equip, més 2-3 dinàmiques de B i de juvenil, més algunes jugadores que han anat participant, que han tingut una il·lusió increïble durant 7 setmanes i que han fet doncs que hi hagi moments molt bons i molt agradables, que són els que ens portaran a que el primer tram de Lliga estiguem preparats per competir.
Ja, perquè parlem de la primera divisió, no? S'ha professionalitzat, no? La primera divisió femenina. Efectes pràctics per un equip com el vostre, Ferran, realment s'ha professionalitzat la primera divisió femenina o això és una camama?
S'estan donant passos, però sí que és veritat que ara mateix no considerem que no ho és. Per totes les assemblees a les que hem assistit hi ha una voluntat molt gran per fer les coses molt bé. Entenem que hi hagi tràmits que amb aquesta, bueno, amb aquests petits conflictes entre la Lliga, la Federació Espanyola i el CSD, doncs són coses que no es poden firmar en un document a dia 1, són coses que s'han de firmar diverses coses i després han de passar a assemblea, després han de passar als òrgans disciplinaris, però sí que és veritat que potser ens agradaria que tot hagués anat una miqueta més de pressa en el sentit de logística esportiva, no? Al final crec que hi ha coses que sí que es poden anar fent a poc a poc, però crec que si s'ha de vendre el producte en quant a professionalització, que és el que se'ns està demanant i és el que crec que totes les jugadores d'aquesta categoria, incloent a les jugadores d'una categoria menys, fan per la seva disponibilitat a nivell d'hores, a nivell d'entrenos, a nivell de descans, a nivell de viure d'aquest esport, doncs crec que ens haurien d'haver dotat de recursos suficients com perquè un club com nosaltres hagués estat a l'altura de disposar de totes les eines per arribar bé a l'inici de pretemporada, no a l'inici de la Lliga.
Mm. Tu, per exemple, Júlia, pots viure del futbol?
Aquest any sí. Aquest any sí. Però és el primer, sí.
El primer any, aquest ara dius, amb l'ascens a primera divisió.
Aquest que viuré. Em puc dedicar 100% al futbol i al que m'agrada, sí.
Que hi jugues des de fa quants anys a futbol, tu, Júlia?
No tant, perquè vaig començar una mica tard. Vaig començar als 13, però sí que és veritat que des dels 13 he jugat sempre a futbol. De fet, he estat als tres equips que, bueno, més catalans, espanyol, Barça i ara Levante, però sí que puc dir que aquest any em dedicaré exclusivament i seré jugadora de futbol.
I a nivell de club, d'estructura, és assumible un ascens a primera com aquest, Ferran, d'un club com el Levante Les Planes, on deia jo abans que tu eres l'entrenador del primer equip femení, però que, vaja, no sé si gairebé menys donar les alineacions a la gent de premsa que hi ha els dies del partit, gairebé t'hem vist fet de tot, no?, en aquest club.
Bueno, és assumible de moment amb il·lusió. Sí que és veritat que hi ha una sèrie d'ajudes que encara no hem rebut, que permeten que es creï una estructura professional. Crec que en el que som professionals nosaltres és en el femení A i en el treball que fan les jugadores dins del camp i en el treball que també fa la gent que està vinculada al cos tècnic, que no només som els entrenadors, sinó que és la gent que està amb nosaltres dia a dia. Però sí que és veritat que, bueno, tenim preparats una sèrie de millores en els diferents departaments del club. Ara mateix el club està amb obres a totes les instal·lacions, hi haurà cosetes que vagin millorant, però sí que és veritat que som poca gent treballant, que els pocs que som ho fem més per il·lusió que per altra cosa de moment, però sí que puc assegurar que el club durant tot l'any, a mesura que vagi avançant tot el tema dels drets comercials, dels televisius, de les ajudes del CCD, doncs anirà patint una sèrie de canvis que esperem que no arribin lo suficientment tard com per no poder-ho demostrar en aquesta categoria.
Ara que dius televisius, clar, a dia d'avui encara no sabem per on es veurà la Lliga, la primera divisió de futbol, que això, vaja, és lamentable que una setmana vista encara no sapiguem qui tindrà els drets d'aquesta, i esperem que ho sapiguem abans de començar la temporada, que jo tampoc descartaria que comenci com ens ha passat altres temporades, amb partits foscos que no es veuen perquè ningú no en té els drets. I clar, si vols vendre el producte, Júlia, el primer que has de fer és que es pugui veure, i amb certes facilitats, no d'haver d'escriure 4 codis i 6 passwords a l'ordinador per intentar trobar el partit.
Sí, jo crec que és primordial, ja que tots volem involucrar-nos en el futbol femení i veure'l créixer i fer-lo créixer. Crec que, com has dit, el primer de tot és ensenyar-lo, mostrar-lo al món. Ja veurem de quina manera, però sí que crec que és essencial.
Deies que has passat per l'Espanyol, el futbol base, després vas anar al Barça. Aquesta aposta del Barça que ha fet pel futbol femení tan clara, la Champions guanyada, les 3 finals consecutives, els 2 Camp Nous plens, això, vosaltres que ho viviu des de dins, que porteu molts anys jugant a futbol, quina importància ha tingut o tindrà en un futur, Júlia?
Jo crec que el Barça porta molts anys apostant pel futbol femení, i fins l'any passat fa 2 anys no havia guanyat la Champions. Llavors crec que no tot es fa d'un dia per l'altre. El Barça no sé, porta 10 anys, 11, que va professionalitzar el primer equip, entrenar-lo de matins i tal. Com s'ha vist, el Barça ho ha pogut aconseguir amb els, òbviament, té recursos que altres clubs no tenen, però si ho vols aconseguir comences apostant i mica en mica ja aniràs fent feina, però s'ha de començar per algun lloc, sí.
A veure si el segueix més gent, no, Ferran? Sobretot clubs, no parlo tant del Levante Las Palmas, que té els recursos que té, però clubs que sí que tenen recursos i que ho podrien fer i que no s'acaben d'animar, doncs que sí que s'animin, no? Fer una aposta clara i no tenir un equip per tenir-lo, no? De dir, bueno, no, tenim un equip a primera divisió, o és igual, o Reto Iberdrola, sinó que es creguin realment que volen tenir un equip femení a la màxima divisió.
Bueno, és que jo crec que el gran avantatge que té el Barça és que cap equip ha volgut seguir l'aposta que ha fet. Ja sí que és veritat que han fet un gran treball, però és un gran treball no acompanyat per cap equip de la mateixa categoria. Llavors, per nosaltres és el mirall, no? On hem de mirar, no només pels èxits aconseguits, sinó perquè va ser el primer equip que passava a entrenar de matins, perquè va ser el primer equip que apostava per una professionalització de la jugadora en quant a tenir la primera masia per noies del futbol base també. No sé, són coses que els que estem ficats en aquest món, doncs, ens agradaria que tots els clubs actuessin igual, perquè al final veure un partit ara de la primera divisió, ja no et parlo només del Barça, sinó et parlo de la primera divisió femenina en la seva globalitat, doncs és maco de veure. Jo recordo que fa 10 anys miraves un partit i no veies res, veies noies amb qualitat jugant dins d'un camp, però no veies un partit de futbol bo. I nosaltres crec que l'any passat, fins i tot a la segona divisió, veies partits que eren molt macos de veure, on les noies ja, de manera exagerada, practiquen un molt bon futbol, un futbol que crec que és molt visible, crec que és molt diferent al futbol masculí, però és un futbol que atrau a moltíssima gent. Crec que, a part d'haver-hi coses diferents al futbol masculí, doncs són partits on es produeixen situacions bones, no?, per l'aficionat en cada moment, però són partits més d'anar i tornada i són els que estan més oberts i els que més li agrada al públic. I al final, bueno, en això el Barça crec que va ser el primer equip en donar un pas. Crec que hi ha altres equips que estan seguint mica en mica aquesta manera de viure el futbol femení, i sí que és veritat que el canvi ara mateix és que hi ha diferents clubs que ja no volen tenir l'equip femení només per tenir-lo a primera divisió, sinó que ja aposten per fer algo seriós i per arribar a tenir uns objectius d'arribar a Champions o d'intentar fer una bona feina. I crec que aquest any serà el primer on el Barça quan dic el Barça, parlo del Barça que ha tingut una hegemonia en el món del futbol femení els darrers anys, tingui una competència a la Lliga, perquè crec que tant el Real Madrid com l'Atlético com el Sevilla crec que han fet molt bons equips, i crec que per primer cop el Barça sí que pot deixar-se punts de veritat a la Lliga.
Començant pel Municipal de les Planes, potser el cap de setmana que ve. Diumenge, en principi, a les 6, no? A no ser que la tele ens ho canviï, això està programat per diumenge a les 6, no? L'estrena a la Lliga.
Sí.
I dimarts jugueu a Canàries, pot ser partit de Copa de la Reina?
També.
Ostres, déu-n'hi-do, eh?
També.
És a dir, que serà acabar el partit i gairebé ja agafar l'avió i volar cap a les Canàries.
Bueno, és una estratègia esportiva, podem dir-ho d'alguna manera.
És una estratègia esportiva?
Sí. Bueno, al final sí que nosaltres volem competir contra el Barça, no? Però també és veritat que la Lliga aquí ens ha donat el primer cop a l'esquena, i al final hi ha dos equips de primera divisió que comencem l'inici de Lliga aquesta setmana, i els dos equips que hem aconseguit l'ascens ja juguem les dues primeres rondes de la Copa de la Reina, quan els altres 14 equips no hi participen. Llavors, nosaltres al setembre sumem dos partits més, considerem que...
Regal de benvinguda, no?
Regal de benvinguda, que no els tenen els altres equips. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres hem vist jornada 1 Barça, jornada 2 Betis, doncs anem a jugar el partit de Copa després de jugar el del Barça, i tindrem 3-4 dies de descans per afrontar el segon partit, que és on volem anar a treure els punts, sí o sí.
Doncs l'estratègia esportiva que ens explica el Ferran Cabello, l'entrenador del Levante Les Planes. Parlava de la base del planter, el Ferran, Júlia, de la importància, no?, que cada cop sigui més fàcil per les nenes que vulguin jugar, que trobin clubs, doncs, a prop de casa, segurament per poder jugar a futbol. I d'aquí vindrà el creixement també dels primers equips, que des de ben petites, doncs això que deia, no?, que tàcticament la cosa va millor, que físicament també arribin més preparades quan arribin ja al màxim nivell.
Sí, crec que, bueno, quan vaig començar jo a jugar a futbol, sí que és veritat, però els entrenadors era el pare d'una amiga, l'amigo de l'amigo, i no, pues, entenien de futbol el que havien vist a la tele o el que havien viscut ells com a futbolistes. Però sí que és veritat que ara, i ho parlo també com a entrenadora que he sigut, que et demanen una certa titulació, una experiència, i que ja dins de quan comences tu a entrenar, ni que siguin prebenjamins, benjamins, alevins, ja et diuen el que treballar, com treballar-ho, i unes bases pels que des de ben petits comencin a entendre el futbol i a saber què juguen.
I la importància dels referents, no? Perquè, clar, tu quan començaves a jugar, Júlia, els teus referents eren masculins o eren femenins?
Jo crec que en nivell de futbol, ja, n'és a petit. Sí, pues el referent era el Messi, no?, perquè era el millor, però sí que és veritat, de femenins, pues fins que no vaig créixer, tenir 5-6 anys, quan vaig començar a anar a l'Espanyol, que era això, jo tenia 16-17, començava batxillerat, pues veia l'Andrea Pereira, que era just marxat a l'Amèrica. Veia els meus referents que jo veia dins del meu club, perquè per la tele és això, no podia veure més, ni saber més, ni per internet, doncs no es donava informació. Llavors, pues, els meus referents eren els que veia jo dins del camp, sí.
La importància ara de veure, no?, aquestes nenes i nens amb samarretes, de, sobretot de moment encara de jugadores del Barça, però de dir, hosti, no, jo no, el meu referent no és Messi, és Alexia, no? Hosti, això vol dir que sí que anem fent passes, Ferran, segurament menys de les que voldríem, però sí que anem fent passes en una bona direcció, no?
Bueno, jo crec que la visibilitat del futbol femení ara està en creixement, però exponencial. I al final els referents per nosaltres no són aquestes jugadores internacionals, sinó són aquestes jugadores, doncs, com la Júlia, que porta jugant menys de 8 anys. Considero que jugant menys de 8 anys no, però jo crec que a nivell semiprofessional porten jugant 3-4 anys, i són jugadores que arriben a primera divisió, i arriben a primera divisió per mereixements propis, no? No arriben perquè vingui un club i aposti per tu. Són jugadores que arriben havent posat un equip, havent estat importants en aquest equip, i bueno, considero que a nivell de referents podem tenir gent famosa, gent professional, que tingui molta marca i molta visibilitat, però jo crec que ara el Levante Les Planes té com a referents jugadores que tindran un patró, no?, amb aquestes jugadores del nostre futbol base, sinó que són jugadores que poden arribar perquè estan allà i perquè s'ho mereixen i perquè lluiten cada dia per a poder complir el seu somni, que crec que és la gran diferència amb el futbol masculí, que això no passa, perquè al final el mercat és més petit i hi ha grans oportunitats en el que quan t'ajuntes amb un equip competitiu i fas les coses ben fetes, doncs pots arribar que un somni que igual és inalcançable, no?, per molta gent, doncs per ella sí que ho sigui, perquè ara mateix el mercat està obert i l'oportunitat era ara. Sí que crec que això dintre d'uns anys ja no passarà, però bueno, els nostres referents per nosaltres són les jugadores que estan aquí pels èxits que han aconseguit.
Mira, anem acabant, però abans anem al cine. Mira, escolteu aquest tràiler, a veure si us sona d'alguna cosa o em foto de peus a la galleda.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
¿Quién es el nene?
El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo.
¿Quieres que hable?
Cuando te señalo, sí.
Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland.
No se puede construir un equipo por ordenador, Billy. Renovarse o morir.
Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona.
¿Podrías perder el trabajo?
¿Qué?
A veces leo cosas en internet.
¿Saps quina pel·lícula és, Ferran, aquesta, o no?
Sí. Bueno, estem parlant de Moneyball, al final és la pel·lícula que amb el cos tècnic de l'any passat doncs teníem en ment cada dia, però sí que és veritat que es tracta de Levante las Planas. Això és una situació on en els diferents ascensos...
Estic davant de Brad Pitt, m'estàs dient, o no?
No, jo era l'altre, Brad Pitt són els de dalt. No, al final és una situació que tothom parla de Levante las Planas. Jo sempre dic que l'ascens a preferent i l'ascens a la Lliga Reto Iberdrola s'ha fet amb un pressupost zero, no? I al final, quan ara parlem del pressupost que tenim, que també és petit per la categoria on estem, doncs recordo els mals moments on les jugadores i el cos tècnic no cobràvem ni un euro, no? Per això. Però bueno, sí que és veritat que el futbol no és qüestió de diners, és qüestió de la gent que tens en la feina del dia a dia, en les jugadores que tries. Sí que és veritat que no tenim facilitat per portar les jugadores aquí al nostre club, però en això crec que hem estat molt encertats sempre, i crec que la primera part de l'èxit d'un equip és les jugadores que tens dins del camp, no? Són jugadores que crec que si parléssim de manera empresarial venen amb un valor X i quan surten del club estan amb un valor X més 20, no? Per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, sí que és veritat que són jugadores que potser estaven en equips petits o en filials o en equips on no cobraven doncs una barbaritat, no? I que crec que són jugadores que les que fan una bona feina, les que tenen una activitat professional, quan abandonin el club per decisió pròpia, per altres ofertes, doncs l'oferta que tinguin serà una oferta molt millor de la que tenien en el propi club, i això també crec que ara serà la manera de gestionar-ho tot, no? Perquè ara el talent que tenim, doncs, lògicament, serà més visible i molts clubs apostaran per elles i haurem de fer el possible per retenir-les. Però sí, al final és la pel·lícula que ha marcat la història del nostre club. És una història sense diners i sense un pressupost. De fet, l'any passat crec que no érem ni el deu equip en pressupost general de club ni de plantilla femenina. Però bueno, al final és un joc on la pilota mana, on manen les jugadores i les victòries es paguen per voluntat i per ganes, no pels diners que tens a la compte bancària.
Coneixies la pel·lícula abans d'arribar a Levante las Planas, Júlia, o no, Moneyball?
Crec que l'havia vist, però quan van dir, bueno, qui vulgui que se la miri, jo vaig ser una d'aquestes. I, bueno, com seguint amb el guió que ha dit el Ferran, també em sento identificada, ja que l'equip on estava abans no em donaven aquesta importància o que no em sentia valorada, i amb el projecte que feia Ferran i com apostava en mi, doncs vaig decidir fer aquest canvi.
Va haver vídeo motivacional abans del 3-0 contra l'Espanyol, Júlia?
No me'n recordo.
La festa sí, va ser grossa, sí.
Sí.
Ho va fer el Fran.
N'hi van haver diversos, perquè sí. Recordo que els últims 3 partits era com, havíem de guanyar, guanyàvem, i era eufòria. El dia següent també era un partit que havíem de guanyar sí o sí, i crec que va ser 2-3 partits que, bueno, de fet, no, com va ser que vam viatjar, bueno, un altre partit també va haver vídeo motivacional, no? de familiars i tal, i molt emotiu, però d'això, els últims 4 partits ja també van ajuntar tots.
Ja no sabia, no? El teu ajudant ja no sabia què cara hi fer, no? Quin vídeo muntar per aconseguir la motivació.
Però s'aconseguia cada dia, no sé com ho feien, però s'aconseguia.
Que tenia el perill aquest de sortir extramotivats, no? A vegades sempre es diu de la final de Roma, no? És del Barça, que els primers 10 minuts el Barça no hi és en aquell partit, no? I tothom diu, hòstia, que sortien encara com sobreexcitats del que havíem vist del vídeo motivacional. També s'ha de trobar, suposo, la mesura justa, no?
És l'equilibri, al final, el que et fa sortir bé un partit.
Doncs Ferran i Júlia, que hi hagi molta sort en aquesta temporada, en aquesta reestrena a la primera divisió femenina, començant per la diada, si no ens ho canvia la tele, a les 6 de la tarda, amb aquest Levante Les Planes Barça, i durant tota la temporada. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Superesports i molta sort.
Gràcies. Moltes gràcies.
Farem una pausa. Ballera, no s'ha mogut més el marcador, eh?
No.
Ho han fet ràpid, Ferran? No, dos gols ràpids, a més no vist res. Ara hauràs de recuperar el partit quan arribis a casa. Mira, descans.
Ara tot just s'acaba la primera meitat. No s'ha mogut el marcador perquè el València no ha estat encertat, però és que perfectament podria haver marxat al descans amb un 5-0 favorable al València. N'ha tingut una de molt clara, Hugo Duro, que no havia estat titular però que ha hagut d'entrar perquè Marcos André, el davanter titular avui del València, ha quedat grogui després d'un xoc amb un dels centrals del Getafe i se l'han mirat, han vist que no podia continuar i per això l'han substituït per Hugo Duro. El Getafe també ha marxat tocat Gené, un dels centrals importants del conjunt d'aquí, que és Sánchez Flores, que ha tingut una topada en els primers minuts de partit, es tocava el genoll esquerre, ha continuat però al cap de 5 minuts ja ha demanat el canvi. 3-0 guanya el València amb els gols de Lato, Samuel Lino i Samu Castillejo.
Fem una pausa i a la tornada, mira, parlava el Ferran del poc temps que ha tingut de preparació dels temes logístics, doncs n'hi ha que encara en tenen menys. Parlem amb tres clubs catalans que fins aquesta setmana no han sabut en quina categoria jugaran. El Cerdanyola, que finalment jugarà a la segona federació, el Sants, que finalment jugarà a tercera federació, i el Martinenc, que finalment jugarà a primera catalana, tot i que en principi es pensaven que començarien jugant una categoria per sota aquesta temporada. Ara en parlem.
Superesports amb Xavi Puig.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de setembre amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix del concert de Melendi amb Likes i Cicatrices al Palau Sant Jordi, del Festival del Mil·lenni o del Barcelona Jazz Festival amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fa en el canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin, una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Te n'ha passat alguna de grossa?
Pensava que podia haver alguna cosa estranya al pis del costat.
I què hi troben?
Un cadàver en avançat estat de descomposició.
Ets víctima d'una estafa, una injustícia, o et trobes en una situació surrealista?
Havien posat ambientadors a tota l'escala, però clar, la barreja d'ambientador amb aquesta pudor putrefacta, doncs t'imagines que tampoc no era molt agradable.
Ningú t'ajuda a resoldre-ho?
Trucar diverses vegades, anar fent un loop, tot el que ha arribat a un carreró sense sortida, en què ningú se n'encarregui.
Explica'ns el teu cas al contenidor del món a RAC1.
Acabo d'arribar a casa, feia bona olor, notava que havien limpiat, he pujat per les escales i l'ascensor i la resta de l'escala feia bona olor. Moltes gràcies per les vostres gestions. La veritat és que si no haguéssiu intervingut, no sé quan hagués tardat.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-1010. 669-1010. RAC1. Tots som 1. Superesports a RAC1.
minuts i les 10 de la nit, el descans d'aquest partit a primera, que sembla sentenciat, 3-0 guanyant el València contra el Getafe. A segona, també tenim un partit en joc que tanca aquest diumenge, Mollom.
Sí, i acaba de marcar el Saragossa fa uns instants en el temps afegit de la primera part. Saragossa 1, Lugo 0.
A la primera federació s'han acabat els partits dels catalans. El Sabadell ha perdut 3-1 al camp del Castelló, el Cornellà ha perdut a casa 1-3 contra l'Osasuna B, i el Barça B ha acabat empatant a 0 al camp de l'Alcoià. I a la segona federació, al grup 3, on hi ha els catalans, el Terrassa aquest migdia ha empatat a 1 al camp de l'Ebro. Aquesta tarda el Badalona Futura ha debutat amb victòria 1-0 contra l'Alzira, i el Prat ha perdut 0-1 contra el Saragossa B. A més, el Lleida també ha caigut 1-0 al camp del Terol. L'estiu ha estat de bojos al futbol català. Tres equips pendents, ara ho explicàvem, durant mesos per saber en quina categoria jugarien la propera temporada. Els implicats, el Cerdanyol, el Sants i el Martinenc, amb els calés per davant dels mèrits esportius en algunes de les resolucions de la Federació Espanyola, semblava que el Cerdanyola jugaria a tercera federació, el Sants a primera catalana i el Martinenc a segona catalana. Però la situació econòmica del Dux Internacional de Madrid, que havia de jugar a primera federació, va obrir una escletxa. Els madrilenys van ser exclosos d'aquesta primera federació, lloc que va ocupar el Talavera, i tampoc no va poder complir els requisits per inscriure's a la segona federació. Ja sé que és més complicat que una pel·lícula dels germans Marx, però si aneu seguint, jo crec que ho acabarem entenent tots plegats. Això va obrir la porta al Cerdanyola a jugar a la segona federació aquesta temporada. No al grup on hi ha els altres equips catalans, sinó al grup 5, amb equips madrilenys, de les Castelles, d'Extremadura, d'Andalusia, i també haver d'anar a Melilla. Això vol dir també, per tant, que el Sants finalment competirà a tercera federació i el Martinenc a primera catalana. L'entrenador del Cerdanyola és el Toni Carrillo. Hola, Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu ho has entès perquè ho has viscut en primera persona. Content o no, després de tot plegat?
Bueno, ha sigut un serial. Hauria donat per una sèrie amb molts capítols i moltes temporades. Han sigut 3 mesos i una setmana des de l'últim partit del play-out al camp de l'Elda, al camp de l'Elense contra la Segoviana, i bueno, allà ja va sortir el rumor entre els dos equips que possiblement els dos equips estaríem l'any que ve, igualment qui guanyés a la segona ref. Ha sigut molt, molt llarg tot, molt de nervis, perquè pensàvem primer que amb el tema de l'Extremadura doncs es passaria de o bé un equip paga la totalitat del deute de l'Extremadura, o era per mèrits esportius. Després va sorgir el tema de la subhasta, amb allò vam tenir clar que estaríem a tercera, i més que resignats, doncs no passa res, perquè la tercera és una gran categoria i quasi és la nostra, no? Com diria jo, no? Però bueno, al final l'última setmana ha sigut de bojos. La veritat és que, bueno, contents, sí que estem contents, sempre s'ha de competir a la màxima categoria. Bueno, molta gent opina els viatges, bueno, el club ho té clar, està clar que hi ha més gastos, però nosaltres des que vam començar fa 15 anys jo amb aquest club, amb el Felipe López, vam dir que aquí veníem a fer història, veníem a passar-nos-ho bé i continuarem gaudint, que patirem desplaçaments sobretot perquè no som un equip professional i alguns treballem, indubtablement, però som conscients i volem gaudir-ho. Per tant, sí, estem contents.
Per tant, no hi va haver dubtes. En el moment que sorgeix aquesta opció de poder jugar a la segona federació, no el grup on hi ha els catalans, sinó el grup cinquè, des del club, des de l'estaf tècnic, no teniu dubtes que heu de dir que sí?
No he hagut dubtes mai. I després del que va passar amb l'Extremadura, encara menys. Vull dir, jo penso que era aquesta espineta que teníem, no?, clavadeta, de dir, ostres, no s'ha fet justícia, perquè pensàvem que el mèrit esportiu anava darrere de la totalitat de la deuta i no d'una subhasta, i per tant, doncs, en quan va sortir això del Dux, que va ser, doncs en qüestió de 4 o 5 dies, doncs la veritat és que ha sigut tot una bogeria a nivell de fitxatges, a nivell d'estar preparats, d'esperar notícies, d'esperar circulars, però en cap moment vam tenir dubte de que anàvem a quedar-nos a la categoria.
Clar, teníeu una planificació alternativa, entenc, perquè aquesta setmana, quants fitxatges heu anunciat aquesta setmana, Toni?
Bueno, si et dic la veritat, no, nosaltres vam començar amb una planificació que fins a mitjans de juliol, com es pensava que podíem estar a segona resta del tema de l'Extremadura, doncs vam esperar bastant a començar a fer la plantilla. Va haver-hi molts canvis, perquè molts jugadors dels que volien renovar a no continuar la categoria, doncs no vam voler esperar, i també vam voler fer bastant canvis a la temporada, a la Lliga. La idea principal era quedar-nos en 7 o 8 de la plantilla i al final ens hem quedat en 3. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, vam començar a fer equip de tercera quan ens vam donar compte que seria així. Què passa? Tot això ens va canviar molt i amb 24 hores hem fet 7 fitxatges, és una bogeria, ¿vale? Doncs, però ho hem aconseguit, ho hem fet. Sí que és veritat que ha sigut molt ingrat perquè hem tingut que donar alguna baixa, o més que res, com que no teníem encara presentades les fitxes perquè no ens deixaven presentar fitxes perquè no sabíem en quina categoria estaríem.
Clar.
Doncs veritablement, doncs, més que donar baixes és no haver fitxat al final jugadors que teníem per tercera i hem tingut que fer canvi. És un sentiments d'alegria i a la vegada de tristor perquè hem tingut que fer amb 24-48 hores coses que sí que agraden, que és fitxar aquests jugadors de segona ref i tornar a gaudir d'aquesta categoria, però a la vegada jugadors que ja tenien, doncs tenia que dir-los que no podia ser. No? Ha sigut una mica tot molt raro, perquè això jo crec que, i molt surrealista, perquè això crec que jo crec que no s'havia viscut mai i espero que no es torni a viure per ni cap equip, perquè això és una bogeria per tots. Però això ha sigut, hem fet un canvi, ara hem de construir un equip, és evident que està clar que és un equip pràcticament nou, però ho farem senzill, ho farem que sigui, doncs, podem portar bé i podem intentar, doncs, assolir una permanència i estar un any més a la categoria per tornar després al nostre grup, no? Per nosaltres ara estem flotant, perquè som un apassionat d'aquest món, doncs, volem estar, molta gent estilant de bojos, però, bueno, qualsevol d'aquests que estilant de bojos segurament voldria estar al nostre lloc, per tant, doncs, ho hem aconseguit, tenim una plantilla de 22 jugadors, creiem que la plantilla és força competitiva, engranarem una miqueta la màquina i la setmana que ve ens anirem a Socuellamos a competir.
Sí, que envieu Sant Carles de la Ràpita, que em sembla que no havíeu d'anar la setmana correcte. Que ve, no?, per Socuellamos, sí, que això ho he mirat perquè no ho desconeixia jo, almenys a la província de Ciudad Real, que és on començareu aquesta nova aventura en la segona federació. Clar, deies ara, i l'any que ve continuar a segona federació i ja en el grup dels catalans, això ho tens clar que seria així, Toni, perquè jo ja amb la Federació Espanyola m'ho puc creure tot, això està certificat i garantit.
Sí, home, estem parlant d'una suposició d'aquí un any, està clar, o de menys, o d'aquí 9 o 10 mesos, però està clar que si nosaltres mantinguéssim la categoria tot tornaria al seu puesto. I com que això és una categoria estatal i cada any els grups canvien, si us fixeu, han hagut 5 grups l'any passat i aquest any 5 grups i hi ha canvis. El nostre grup català, per exemple, l'any passat no hi havia cap equip valencià i aquest any sí que són, i en canvi doncs hi ha equips com el Brea o el Tarazona, aquests grups que s'han anat al grup del nord o han canviat, per tant, al final la proximitat manaria, no? Però ara ens hem de centrar en el que tenim, en intentar organitzar els viatges, en saber viatjar de la millor manera possible i aquí a l'AVE ens ajudarà bastant.
Ara et anava a dir, hi ha bastant equip de Madrid o Rodalia, hi haurà molt més tren que autocar, fa pinta, aquest any, Toni?
La idea és aquesta, però clar, sabem que ara ens hem de sentar a partir de la setmana que ve, hi ha algun directiu i alguna persona encarregada una mica de tot això, i la veritat és que si ho fem en temps suficient, els viatges a AVE seran més barats que els d'autocar, i per tant, és evident que quan anem a Extremadura tindrem que fer AVE i després autocar, però quan anem a Madrid, doncs intentarem que el 70-80% d'aquests desplaçaments, que són 8, doncs els puguem fer a AVE, i jo crec que si ho fem amb una suficient antelació, els números ja els hem mirat i amb AVE és més barat, no? Per tant, doncs, intentarem anar més descansats. Sabem que es farà dur, serà dur, però serà una experiència que la volem viure tots i bueno, ja us anirem comptant com va funcionant tota la temporada.
I tant que sí. Una última. El nivell del grup, sempre es parla, no?, ara d'aquesta segona federació, o abans quan dels grups de segona B, de si hi havia un grup especialment fort, es deia sempre que el grup dels catalans era d'un nivell superior segurament a la resta. No deus haver tingut molt temps d'estudiar-ho tot plegat, però quin nivell creus que us trobareu en aquest grup 5, Toni?
Bueno, ens hem fet a totes les plantilles, amb les demarcacions, estem una miqueta veient, començant a veure alguns vídeos. Jo crec que entre els grups, potser que hi hagi alguna diferència, però jo no crec que hi hagi tanta diferència. Jo hem analitzat aquest grup que tenim i per sobre, entre 6 o 7 equips d'aquest grup, l'any passat vam fer playoff. Per tant, nosaltres pensem que hi ha una sèrie d'equips doncs, amb molt de potencial, com és el Magui, com és el Melilla, Lluïna d'Arbe, com pot ser el Cacereño, el mateix Montijo, que ha fet un equip escandalós per poder estar dalt. Hi ha equips, Gimnàstica Segoviana, després hi ha filials importants, com l'Atlètic B. jo crec que serà un equip fort, un grup fort com tots. L'any passat el nostre també va ser un grup important, però bueno, nosaltres ara pensem que el que hem fet és donar un petit salt de qualitat, intentar millorar tots els aspectes, una miqueta a nivell esportiu, a nivell econòmic, una mica, doncs per a nivell individual o a nivell individual intentar fitxar, crec que hem fitxat més jugadors d'aquesta categoria. El que passa que esperem que serà difícil que l'equip competeixi com va competir l'any passat, que va ser d'una forma increïble amb pràcticament tota la plantilla de tercera divisió de sense la pell i amb uns sous doncs, molt baixos, no? Crec que ara millorarem una mica en tots aquests aspectes i a veure si som capaços de conjuntar i d'adaptar-nos bé a la situació de la competició, però creiem que el grup és important i és bastant fort.
Doncs Toni, que hi hagi moltíssima sort en aquesta segona temporada, la segona federació, tant de bo que puguem explicar una permanència del Cerdanyola a final de temporada. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bona nit.
El Cerdanyola que jugarà segona federació, això vol dir que el Sants no jugarà primera catalana, sinó que jugarà tercera federació aquesta temporada. El president del Sants és el Joan Forcadell. Hola, president, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Satisfet després d'aquest estiu de bojos, com ara deia també el Toni Carrillo?
Sí, molt, molt satisfet per com ha acabat tot. Però, tal com deia ella, ha sigut una bogeria, ha sigut una angústia fins a l'últim moment. Hem tingut a la mel a la boca un parell de vegades, ens l'han treta, i bueno, aquesta setmana, corre cuita corrents, ha passat el que ha passat. I al final s'ha pues, produït això, no? Que ells han pogut optar amb aquesta plaça per mèrits esportius, perquè el Dux Internacional no es va poder inscriure, i això, pues, a l'efecte dominó, pues, ha portat que nosaltres recuperem la categoria i el Martinenc, tres quartos del mateix.
Aquí el principal canvi és que vosaltres havíeu de començar la temporada el primer cap de setmana d'octubre, i ara la Lliga comença el cap de setmana que ve.
Sí, noi, per això et dic jo que ens agafa pues, ara amb presses, no? Ara, avui venim de jugar el partit que hem fet de festa major de les festes de Sants, i ja era una mica veure si seria una mica l'equip de sortida pues, per el cap de setmana que ve que comença la Lliga. Clar, amb tots aquests canvis que hi ha hagut i tal, nosaltres també ja teníem posat el cap a Primera Catalana i ja que ens anàvem a Manresa a jugar amb el Pirenaica, no? I corre cuita, doncs ara canvia el xip i tot de... Bueno, reubica-ho tot, retoca tot i fes quatre canvis a la llit. El que podem fer és que li, una mica d'acord amb el que deia el Toni, no? Que havies fet una previsió, ara la canvies, ara la tornes, bueno, al final...
Clar, però bé, i sobretot el nivell de preparació, no? Perquè clar, encara quedaven, vaja, quedava un mes avui, pràcticament, com aquell qui diu, per començar la temporada. Vull dir que pràcticament la pretemporada... l'haureu de fer jugant partits oficials.
Sí, sí. Mira, nosaltres penso que vam començar amb la pretemporada pensant que estaríem a tercera ref, bé, i sempre la comencem la setmana abans de la disputa del torneig d'històrics, vale? Ja pensant doncs, amb les dates una mica, amb les càrregues de treball dels preparadors físics i tot plegat i tal, no? Justament allà al torneig dels històrics doncs ens entenem de que el que semblava que era, seria possible doncs que no ho era. El que ens havien dit de que teníem un percentatge molt elevat d'agafar la categoria, doncs el cap de setmana va passar i el dilluns ens van comunicar que no, que això, la plaça aquesta de l'Extremadura es posava a subhasta i per tant el que pogués, el que pagués tal, tenia més drets. Clar, aquí vam veure que, ostres, si el Cerdanyola no agafa aquesta plaça perquè no pot pagar o no li interessa pagar, doncs nosaltres serem el equip de Primera Catalana. A partir d'aquí canviem el xip i planifiquem. Torna a canviar les càrregues de treball, la planificació i tal, pensant en el que tu dius, que la temporada començava d'aquí a final de mes, no? I ara, corre cuita, doncs ha vingut això. Evidentment que estem contents de poder-ho fer, però sí que serà una miqueta el que tu dius. Començarem la temporada... ja portem setmanes, evidentment, treballant, no? Però, bueno, es tracta de fer una bona feina i l'anirem fent a mesura amb aquests partits inicials, no?
I la plantilla s'ha de retocar o no?
Aviam, ens agafa també ja molt just amb el temps de... que això és el problema que hi ha, no? Que ja tenies l'equip fet per jugar a Primera Catalana i ara amb el canvi que, doncs, bueno, intentarem fer... l'equip tècnic doncs, farà tres o quatre reajustos i ho estan encara
acaben de tancar i aviam què poden fer, però si, alguna modificació farem, sí, per intentar. Som conscients que tindrem un equip potser no preparat per la categoria des d'un principi ben treballat, però bueno, nosaltres som un equip al Sants que cada temporada fem pràcticament un equip nou i sabem sempre que hem de lluitar al camp i deixar-nos a la pell per poder mantindre. Estem acostumats, vull dir, a patir i a lluitar-ho tot, però i ho farem.
Espera un moment, a veure si fem negocis aquí al Superesport. Deixem saludar el director general del Martinenc, el Fred Porcar, el Fido. Hola, Fido, bona nit.
Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Molt bé. No sé si el Martinenc, que jugarà primera catalana, finalment, li interessaria algun jugador del Sants per jugar en aquesta primera catalana.
No, però ens respectem molt entre els clubs.
Bueno, amb respecte, vull dir, voler-lo, sí, però amb respecte,
sí. Sí, no, nosaltres el concepte és una mica diferent. Nosaltres érem també per un altre motiu, que estàvem també pendents de la resolució del que passava, i nosaltres des del principi vam fer una planificació d'un equip de primera catalana que jugaria en principi o a primera catalana, o si tot el que els recursos i els temes que estàvem parlant i lluitant al final no tiraven endavant, doncs hi havia l'opció de ser una catalana, no? Però l'equip ja està tancat.
Molt bé, doncs així està tancat, per tant els negocis no es faran aquí al Superesports. Joan Forcadell, president del Sants, moltíssimes gràcies i molta sort en aquesta tercera federació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens quedem amb en Fido, el director general del Martinenc. Éreu optimistes, realment, que això podria haver acabaria així, jugant el Martinenc a primera catalana?
Bueno, no sé si la paraula és optimista, perquè érem corcós. Vull dir, aquí, des que vam saber al principi que per nosaltres era una injustícia per un tema d'un càlcul, error, per part de la Federació Catalana de Futbol, i que ens comunicàvem que ens havíem baixat la categoria, doncs nosaltres, lògicament, per aquesta primera via ja no està satisfet, i tot això ho engegàvem per la via doncs el Tribunal Català d'Esport, perquè també hi havia altres opcions, com per exemple aquesta plaça de segona rep del Cerdanyola, que també doncs lògicament hi hem estat a sobre, hem lluitat, i des d'aquí també vull agrair molt la força del president del Cerdanyola, Felipe, que en el primer moment doncs ha sigut el motor d'arrencar per intentar doncs revertir aquesta situació, no?
I els pocs dubtes que han tingut, ara en parlàvem amb el Toni Carrillo, de quan sorgeix ja en aquesta última hora aquesta possibilitat de jugar no al grup dels catalans, sinó al grup 5, de dir, no, ho hem lluitat tant que evidentment que diem que sí i no dubtem en cap moment de que jugarem a segona federació.
Mira, jo aquestes últimes setmanes, o últims mesos, perquè gairebé com són 3 mesos que portem aquest tema, he parlat més amb el Carrillo que amb la meva dona, i a vegades, moltes vegades, amb un to que no el desitges, no? Perquè tot això, a èpoques, estem molt fora de plaç del que seria una temporada normal i del que estaríem planificant i estaríem funcionant. El que és que és veritat que hem viscut, també ho deia el president dels Sants, no? Doncs anades i vingudes, amb diferents versions, amb situacions contradictòries, i amb un punt d'injustícia molt clara, que l'hem tingut a la nostra pell, i a vegades quan passa aquestes coses que notes que és injustícia, doncs lògicament la força, la reacció que tens és molt més contundent, fas càlculs, i el president ha fet uns càlculs, lògicament són durs, no? Els desplaçaments són més importants, però que a vegades doncs, és aquesta força, no? I també com algú molt important, no? Que això està clar, que moltes vegades els clubs, si anem de la mà i fem força, doncs la força és exponencial i això ens va molt més lluny, no?
Ara li deia al president dels Sants, clar, ells començaran la primera setmana d'octubre i començarà ara la setmana que ve, vosaltres començàveu el cap de setmana del 18 de setembre i ara comenceu el cap de setmana de l'1 d'octubre, és a dir, que s'allarga 15 dies la pretemporada.
Sí. Amb tot el que hem viscut, sí, podria dir ara, Xavi, sí, tal, no sé què, però si al final...
Benvingut sigui, no?
Sí, clar, és com vaig a pujar a l'avió i et diuen que hi ha overbooking, et quedes a terra i el que diuen, no, que mira, hi ha un seient, ja al costat és molt petit, està al costat del motor i fa la baixada, és igual, deixem pujar. Vull dir, i pujarem, és on creiem que per justícia hi hem de ser-hi, i tot això són coses que, lògicament, a nivell d'entrenadors, ells fan els càlculs i els trastoquen moltíssim, i els propis jugadors, i a tot el que envolta això... però és el que menys ens importa, no? Al final és haver aconseguit allò que creiem que era just, que ho lluitàvem, i no només per Martinenc, sinó per dues entitats més esportives catalanes que lògicament recuperen les categories que es mereixen.
Doncs Alfred Porcar, Fido, director general del Martinenc, que hi hagi molta sort en aquesta nova categoria, aquesta primera catalana, que la lluita finalment ha tingut èxit, ha trigat a arribar, però la lluita en aquest cas del Cerdanyola, del Sants i del Martinenc, i com deien Fido, d'anar tots plegats, que això de vegades també costa, no només en el futbol català, sinó diríem que en molts àmbits de la vida, doncs en aquest cas aquesta unió ha acabat tenint èxit. Fido, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Un minut i un quart d'onze, ens actualitzem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Demà arrenca un dels cursos escolars més singulars dels últims anys a Catalunya. Per primer cop des que va esclatar la pandèmia, el curs comença sense mesures sanitàries com la mascareta o la distància de seguretat. Per altra banda, les classes comencen una setmana més d'hora del que ho han fet els últims anys. Això, de fet, fa que els alumnes catalans siguin els primers de l'Estat en tornar a les aules. Aquest canvi també comporta que durant el mes de setembre els alumnes només faran classe als matins de 9 a 1. A les tardes, si ho volen les famílies, es podran quedar a l'escola fins a 4:45 fent activitats de lleure. També a partir de demà, les línies d'autobús que connecten Barcelona i Mataró tindran un bus cada 10 minuts en hora punta i cada 15 minuts la resta del dia. Les noves freqüències suposen un augment del 38% respecte a les anteriors i facilitaran el trajecte a gairebé 1.700.000 usuaris. També s'augmenten les freqüències de pas, tot i que en menor mesura, a les línies que uneixen Barcelona i el Vallès i entre la capital i Osona. Això pel que fa a casa nostra. Al Regne Unit, demà al migdia, cap a 2:45, sabrem qui serà el nou primer ministre d'aquest país. Els principals candidats a substituir Boris Johnson són la ministra d'Afers Estrangers, Liz Truss, i l'exministre d'Economia, Rishi Sunak. Demà es coneixerà el nom del substitut o substituta de Johnson, però no serà fins dimarts que es farà oficial el canvi quan el substitut o substituta vagi a veure la reina d'Anglaterra. Durant l'últim mes, els 160.000 militants conservadors han pogut votar per triar el nou líder del seu partit i de retruc han triat el nou primer ministre del país. La decisió es farà pública gairebé 2 mesos després de la dimissió de Boris Johnson.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
14 minuts i 11:15.
Superesports amb Xavi Puig.
El US Open en marxa, recordem que Davidovic ha quedat eliminat. Tenim jugant Pablo Carreño aquesta hora, Molló?
No encara, perquè encara precisament no. S'ha endarrerit tant el partit de Davidovic que ara hi ha un partit del quadre femení i després jugarà Pablo Carreño el seu partit de vuitens de final contra el rus Khachanov. Berrettini, per cert, ja sap el seu rival a quarts, el noruec Casper Ruud.
Recordem que ahir Rafa Nadal i Carlos Alcaraz van aconseguir el pas en aquesta ronda de vuitens de final, on en categoria femenina Paula Badosa i Gairi Viña Muguruza ja han quedat eliminades, per tant no hi ha representació espanyola en el torneig femení. Aquest US Open que ha estat especial perquè ha estat en principi, perquè encara va deixar una porta mig oberta el de la retirada de Serena Williams, d'una jugadora per molts considerada la més gran de tots els temps, amb 23 Grand Slams individuals guanyats, 16 Grand Slams en dobles, és a dir, 39 Grand Slams en el seu palmarès, 4 medalles d'or en els Jocs Olímpics, 770 victòries a la seva carrera, 319 setmanes número 1 del món. Serena Williams, nord-americana, que evidentment ha marcat una època. I hi ha un home de Castelló que es diu Rubén Mateu, que va ser 8 anys fisioterapeuta de Serena Williams del 2016, de 5 anys, perdó, del 2016 al 2021. Hola, Rubén, bona nit.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Molt bé, i la pregunta, no, que es fa a la gent, com arriba una persona de Castelló, un fisio de Castelló, a formar part del cos tècnic de Serena i a ser el seu fisio?
Pues, bueno, fue un poco por casualidades. Yo estuve trabajando muchos años en Francia con mi mujer y, bueno, decidimos volvernos a nuestra Benicàssim. Nosotros residimos en Benicàssim y porque tuvimos un hijo y, bueno, en esa fase en la que yo buscaba trabajo, estaba montando un proyecto aquí en Benicàssim y, bueno, surgió un anuncio en una web en la que yo había estado vinculado y presenté el currículum. y poco a poco me fueron haciendo pruebas, entrevistas en Francia, en Niza, y luego de la prueba definitiva en Estados Unidos, y así empezó todo un poco.
Pero l'anunci a la web, Rubén, ja venia a dir que series l'afició de Serena Williams, era una cosa una mica més genèrica, diríem.
No, no, era genérico. Lo que ponía era: se busca fisioterapeuta para jugadora profesional del circuito femenino de tenis. Y hasta ahí. A mí me avisaron de que era Serena pues unos días antes de irme a California, una vez ya había pasado las pruebas necesarias.
És a dir, quan ja t'aproven, és a dir, tu reps l'aprovació de dir sí, sí, et donarem la feina, però sense saber encara quina seria la jugadora.
Exactamente, sí.
Yo no. I quan et diuen Serena, què?
Pues bueno, muy, muy sorprendido, y hasta que no llegué exactamente a California, pues no me entraron los nervios y las preocupaciones de cómo lo haré. Pero bien, bien, pues sorprendido sobre todo.
Perquè tu havies estat a França, si no tinc mal entès, treballant en un equip d'handbol, no? Amb el Tremblay en France. Tu al tennis,
sí,
era un esport que també el tractaves, que tenies clients
no.
d'aquest esport,
no,
o no?
No. Bueno, sí, en Francia, antes de entrar en el equipo, y que en la clínica había trabajado con algún tenista, pero más amateur, mi relación con el tenis fue a los 14 años, un año que mi padre me puso a jugar a tenis, pero no me gustó.
¿Y ahora te agrada o no?
Bueno, es un deporte que no me planto enfrente del televisor a ver los partidos. Pero cuando, por ejemplo, con Serena sí que me ha interesado bastante este último torneo, pero no soy de los fanáticos que se planta delante del televisor a ver partidos de tenis.
Anem a California, on dius que hi ha aquesta primera trobada. Quina és la primera impressió, el primer input que tens de Serena?
Pues lo primero fue, la verdad es que me llaman a las... Estaba ya en California en el hotel, me llaman a las 7, la asistente de Serena: Rubén, ven que Serena quiere un tratamiento. Y nada, llegué allí y fue todo bastante surrealista. No había ni camilla, no había nada, la traté en una mesa de comedor. Y bien, pues a ver, lo poco que hablamos, yo mi inglés en ese momento era malo, malísimo, me comunicaba muy poco, y bien, bueno, ya quedó contenta al parecer, y poco a poco pues ya fuimos entablando más relación profesional y de amistad.
Sí, que el primer és, jo no sé si massatge, és el primer tractament que fas, sí, amb Serena, és en una taula de menjador.
Sí, en el comedor de una casa que ella tenía allí en California, porque ella pensaba que llevaba la camilla, yo pensaba que todo el material estaba allí, un poco así, improvisando.
Ja. Després sí que vas portar llitera, no? M'imagino, en següents visites,
sí, sí,
o no?
Sí, luego ya fui preparado.
No, dic que el secret no sigui aquest, de fer els treballs amb el fisio en una taula de menjador i no en una llitera.
No, bueno, desde luego que el secreto para trabajar, al final los fisios nos adaptamos a las circunstancias y donde sea.
I físicament, la primera impressió és que, ostres, que estàs davant d'una tenista o d'una esportista realment especial, diferent, superdotada, no sé quina és la primera impressió a nivell de la teva feina.
Pues yo venía de trabajar en primera división en balonmano, con jugadores del equipo nacional francés, de muchos países. Y la primera impresión mía al tocarla y trabajar con ella fue que estaba al mismo nivel que muchos jugadores de los que yo había trabajado. Físicamente es algo sobrenatural. Yo creo que es algo que genéticamente no volverá a ver una deportista así, creo yo.
Ara dius genèticament, perquè hi ha molt de propi, de natural, diríem, més que de treball específic, és a dir, hi ha molt de genètica aquí?
Mucho, muchísimo. Yo creo que gran parte de su éxito es porque genéticamente tiene unas capacidades de físicas que pocas deportistas tienen, en su especialidad, por supuesto. O en otros deportes no tengo opinión.
I hi ha algun exercici especial que feies amb ella, o alguna zona especial del cos que s'havia de reforçar?
Bueno, con ella sí que trabajábamos mucho hombros, y sobre todo después del parto trabajábamos mucho toda la zona de espalda. Tuvo una cesárea y trabajo de las zonas de cicatrices. Pero hombro mucho, trabajamos mucho toda la parte superior del cuerpo.
Clar, això vol dir que viatjaves amb ella? Viatjaves als tornejos sí. amb Serena Williams?
Sí, sí, viajábamos, pues yo ahora mismo no recuerdo, pero 40 y pico semanas al año, sí.
Déu-n'hi-do, a casa...
A casa me tenían enfilado.
No et coneixien quan tornaves gairebé, no? No. Rubén, home, mira, ha vingut algú a visitar-nos aquest, sí. aquest cap de setmana.
Sí. Algun gran slam deus haver guanyat, per tant, tu, Rubén?
Sí, el primer gran slam que estuve con ella, que fue el de Australia, que en principio no tenía que ir, pero luego, bueno, le gusté y me pidió que fuera con ella... fue el último que ganó y estaba yo allí con ella.
¿Aquest és el que guanya embarassada o no?
Exactamente, sí, 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 el que gana embarazada. Y que justamente, bueno, cuando empecé con ella, su hermana me pidió que trabajara también con Venus y durante muchos años estuve trabajando con las dos.
¿Estaba embarazada y ho sabía algú? O sea, ¿la gente del equipo sabía o no? No.
No, 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 no lo sabía nadie. Yo creo que hasta marzo no nos enteramos que estaba embarazada.
I vas treballar amb Venus mentre ella no competia.
Exacto. Hicimos Wimbledon, que es cuando jugó la final contra Muguruza, y luego, bueno, pues los torneos siguientes. Pero ya una vez dio a luz, enseguida ya retomé con ella y ya estuve mucho más en Estados Unidos porque ella ya no viajaba. Y... Hasta la primera competición que hizo, que fue la Copa de... la Copa Federación, que me fui con el equipo de Estados Unidos contra Holanda, creo.
I Venus i Serena s'assemblen a nivell de visió d'un fisioterapeuta?
No. Son totalmente diferentes. Muy, muy diferentes. Les gusta trabajar de una manera muy diferente.
I genèticament no té tanta sort Venus com Serena, o no, a nivell físic?
Físicamente también son muy, muy diferentes. Sí, Venus es más estilizada... menos potencia, sí, diferentes, muscularmente muy diferentes, físicamente realmente diferentes.
Quan torna de l'embaràs, hi ha alguna dificultat especial que un es troba quan una tenista professional del nivell de Serena Williams després de ser mare torna a competir al màxim nivell?
Sí, es que cuando vuelve del embarazo, como tuvo problemas de salud bastante serios, fue empezar un poco desde cero. Tuvimos que retomar cosas muy básicas a nivel de trabajo muscular y bueno, poco a poco pues fue cogiendo forma, pero sí, fue empezar de cero prácticamente.
¿L'has vist aquesta temporada al US Open?
Sí, sí, he estado viendo los partidos, los he seguido.
¿Per què ho vas deixar? ¿O ho va deixar ella? ¿O com va anar això, Rubén?
Fue una decisión mía personal, pues porque se lesionó en Wimbledon y me pidió que fuera todo el verano a Estados Unidos a recuperar de la lesión de isquios que tuvo, pero yo tuve un problema, mi hijo tuvo un accidente y 3 días antes de viajar a Estados Unidos y le dije que no iba. Entonces ya en el deporte de élite, cuando dejas pasar una oportunidad, luego ya pues es difícil volver a retomarla. Uh-huh. Y bueno, pero bien, no era una decisión que tenía que tomar.
Es retira o no, Rubén? Tu que has treballat 5 anys amb ella, perquè l'altre dia, quan li pregunten d'Austràlia, no l'acaba de tancar del tot la porta.
A ver, yo creo que si hubiera jugado el US Open del año pasado, se hubiera retirado el año pasado. Uh-huh. Pero quería retirarse en Estados Unidos y ha esperado este año.
Doncs,
¿Y volver? Pues, ostras, yo creo que no. Yo, vamos, que tiene 40 años y ya cada vez hay que trabajar más. I no és fàcil.
Doncs es retira amb aquest palmarès impressionant i sent un animal competitiu, demostrant-ho fins l'últim dia, on va salvar que van ser 5 o 6 boles de partit de Tom Jano, és a dir, em retirareu, però aquí m'haureu de treure arrossegant de la pista gairebé, Rubén.
Sí, sí, no, desde luego Serena es una luchadora. Nunca juega un partido si no va a competir. No lo juega para pasárselo bien, juega para competir. Eso es algo que siempre nos ha dicho y ha demostrado.
Doncs és el Rubén Mateu, que va ser fisioterapeuta de Serena Williams, de part molts considerada la millor jugadora de tennis de tots els temps, des del 2016 fins al 2021, i ens agrada molt de conèixer la seva història. De Benicàssim a Califòrnia, sense saber a qui anava a tractar. I li diuen, mira, que la feina era per ser fisio de Serena Williams, que no està gens malament. Rubén, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una estona a RAC1 al Superesports.
El placer és mío, moltíssimes gràcies.
Un minut i dos quarts d'onze. Bona, eh, Ballera, aquesta història de
Quina història?
D'en Rubén.
Sí, sí.
Imagina't allà una web, diu, mira, que ja donen una feina, anem passant proves, processos, ara aquí, ara als Estats Units, feina per tu, vés a Califòrnia, mira que la Serena Williams t'espera.
Home, sí, estem parlant d'una icona mundial del món de l'esport. La posaves, deies tu, potser hi ha gent que la considera la millor tenista de la història, però si tu fas un repàs de les esportistes en categoria femenina, diguéssim, potser entre les 10 millors també, sí, també l'inclouries. Vull dir que estem parlant de paraules majors, eh? d'una esportista molt i molt important en la història del tennis, però també en la història de l'esport.
Dos quarts d'onze.